Fidel, el famós adagi segons el qual hi ha altres mons, però són tots en el nostre, la narrativa d'Úrsula K. Le Guin és qualsevol cosa menys literatura d'evasió. No pot ser-ho una obra que indaga i amb accent etnogràfic al voltant de la llibertat, dels abusos de poder, del gènere, de la religió o l'ecologisme. Una literatura de clarobscurs i antietiquetes, per més que la trobem a la casella ciència-ficció i fantasia. I una obra que és també un cant immens al valor del llenguatge i a l'ambivalència de la paraula. Avui al programa homenatgem els universos, i el plural és important, d'Úrsula K. Le Guin, en complicitat amb Raig Verd, l'editorial que l'està de fa anys reviscolant en català i col·locant-la al lloc que es mereix al cànon. Parlem, per tant, de Le Guin i de títols com El cicle de Terramar, Els desposseïts i La mà esquerra de la foscor, amb l'editora Raig Verd, Laura Huerga, amb la traductora Blanca Busquets, amb la Xènia Diaconova, que ens parlarà de l'obra poètica, amb en Borja Bagunyà des dels assajos de l'Onada de la ment, i amb l'Olf Beltran, que ens portarà el testimoni de la mateixa autora a través del documental Els mons d'Úrsula K. Le Guin. Avui, per tant, des de Narres, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim saludant la Blanca Busquets. Què tal? Benvinguda.
Hola.
Laura Huerga.
Gràcies per tenir-me aquí.
Un plaer. Nosaltres molt contents que hi siguis, encara que sigui a la distància, però et sentim ben a prop. Laura, què tal?
Hola, què tal?
Ben tornada a Ciutat Maragda, Xènia Diaconova.
Què tal, com anem?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
I Adolf Beltran.
Hola.
Ja us sabeu, avui convocats per aplaudir l'obra, per fi, dic per fi, perquè és una cita llargament esperada, d'Úrsula K. Le Guin, i per celebrar que, a més a més, és aquesta tardor tenim tot el cicle complet de Terramar, no? amb l'altre vent, títol sisè, si no vaig errat, de tot el cicle, vaja, i últim d'una de les sagues de fantasia més aplaudides, més estimades de la història del gènere, que va començar l'any 68, i que en poc més de 2 anys, jo crec, l'any 20, l'any pandèmic, fins ara el 22, no? On Raig Verd i la Blanca Busquets a la traducció heu completat en català, per tant, l'enhorabona, un temps rècord,
sí.
No? per entrar, per sí. Portar-nos en català a Terramar.
He de dir que ho havíem plantejat de fer en un any, però amb la pandèmia va ser impossible. I, bueno, i també hem tingut la complicitat dels agents que ens han permès una miqueta de flexibilitat en aquest sentit. I l'hem acabat de publicar ara, que, bueno, que ha sigut tot un repte, però molt xulo.
Sí, sí. A més, un any que també, si seguim amb efemèrides, en fa 50 del nom del món és bosc, no? De la publicació, acaba de sortir l'onada a la ment, en aquest cas assaig, no? Anem a pams, perquè Le Guin ens ofereix moltes possibilitats. Blanca, comencem per aquesta història iniciàtica, que és un mag de Terramar, vaja, tot el cicle de Terramar, que és aquest cant a l'aventura i a la fantasia més clàssiques, que crec que no és però la teva primera traducció de Le Guin, no? Tu vas començar amb Els desposseïts.
Sí. Exacte. Sí, vaig fer Els desposseïts, La mà esquerra de la foscor. Diria que potser també vaig traduir Madurar a Cartwright després, tot i que no es va publicar en aquest ordre. I després ja va venir Terramar. I al mig de Terramar també hi ha hagut El nom del món és bosc.
Tu eres també leguinista abans de ser traductora de Le Guin?
Doncs no, la veritat és que no. I em fa molta pena perquè... Quan traduint i llegint Un mag de Terramar, sempre pensava, ostres, m'hauria encantat llegir això quan era un adolescent. I ho he llegit d'una altra manera, també hi he connectat moltíssim, però bé, sí, és una cosa que m'hauria agradat molt, doncs tenir la possibilitat de conèixer Le Guin quan era adolescent.
Sí, però jo crec que de totes maneres, no? És dels casos, i ell així ho defensava, que traspassa etiquetes de tot tipus, de la mateixa manera que no seria just parlar d'ella en termes de ciència-ficció, sinó literatura i prou, tampoc encasellar-la en cap tipus de narrativa juvenil, i més encara en una sèrie fundacional, en aquest sentit, un cicle màgic que obre Terramar, i que després ha posat, en fi, i que va llegir a consciència, entre altres, J.K. Rowling, no? Com sabem. En aquest sentit ho dic, Blanca, que vull dir que és igual, l'adolescent Blanca Busquets que ets avui en dia encara, també suposo que has gaudit amb la traducció i la lectura en conseqüència dels títols.
I tant, sí, i a més, vull dir, sobretot els primers 3 llibres del cicle de Terramar són clarament juvenils, són 3 històries de maduresa. Primer, la de Goethe, després la de Tenard i després la d'Arendt, i són històries clarament destinades a un públic juvenil, però no crec que això, vull dir, ens hagi d'encasellar en el gènere juvenil o que haguem de menysprear, doncs, aquests primers tres llibres perquè són pensats per a un públic juvenil.
I que, a més a més, Laura, en fi, avui parlarem d'algunes de les qüestions i alguns dels temes en són molts, i de molt importants, que toca la narrativa i la literatura de Le Guin en general, i Terramar no n'és una excepció, que l'excusa en com més a la màgia, no? En fi, planteja un munt de qüestions que, siguis adolescent o no, després pots continuar i pot obrir altres portes, altres mons.
Sí, és una literatura de moltes capes, i a més té com molts missatges, no?, que acompanyen la lectura. A mi el fet de que es faci màgia amb les paraules veritables em sembla fascinant, no? És com quina millor manera de dir com d'important és la literatura, no?, que el fer servir les paraules adequades i trobar el teu camí. Les tres és això, són històries de maduresa, però a més tracten temes molt diferents, sempre més amb aquest punt d'equilibri entre la llum i la foscor, és una de les coses que li agrada més a Le Guin, amb el tema de les fronteres, els límits, no?, coses que s'han de passar i superar, i tot això, bé, es va trobant en tota la seva literatura, no només en aquests llibres, però trobo que és interessant, no?, que ella no parla de bons i dolents amb aquest concepte que sobretot ara el cinema estatudinenc que, bueno, està com explotant més, sinó que ella veu clarobscurs en tothom, veu que cada persona és complexa, que no som tan simples, no?, com ens volen fer pensar, i que no podem valorar cap qüestió en clau de blanc o negre, no? Jo crec que és una de les coses més interessants que ens aporta.
Sí, la gamma de matisos i els maniqueïsmes fora, i anem al detall. Deies això a les paraules, també els noms. Vaja, les paraules és una cant a la paraula en general, tota la seva obra, i aquí crec que és aquesta idea del nom real roman secret, no? I que hi ha com el nom d'infantesa, el nom d'ús i el nom real que coneixen molt poca gent, i és segurament, després m'agradaria recuperar, perquè és meravellós el que vau fer, Blanca, de anar, jo crec que un work in progress durant la traducció, sobre la marxa, plantejant i compartint fins i tot els problemes o dificultats de traducció i de noms, que en el cas de Le Guin, en tot el seu univers, és enorme, no? És a dir, jo crec que segurament, ja em corregirà si m'equivoco, de les persones des d'aquest punt de vista, de les escriptores que t'hauran suposat més reptes imaginatius, creatius i participatius. És a dir, que aquí la traducció té un punt de creació, sempre la té, però en aquest cas molt lèxicament molt important, no?
Sí, sobretot en la fantasia sí que exigeix molta participació de part del traductor, perquè evidentment es podria deixar tal i com està, o es podria posar la primera paraula que vull dir sense pensar-hi gaire, però tots els noms tenen una raó de ser, i aquest personatge té aquest nom real que és aquest en anglès i no un altre per una raó. Llavors sí, requereix força imaginació o potser reflexió més aviat. En la ciència-ficció és una miqueta més directa, hi ha molts noms inventats, vull dir, busca ja una mica el fet que soni exòtic, i en canvi en la fantasia no és així, busca més el fet que soni proper i que ens faci imaginar el nom d'un personatge o el nom d'un lloc.
Estava pensant en això que dèieu justament dels clarobscurs, de l'ambigüitat, i de tot aquest interès de Le Guin per justament anar qüestionant les dues cares de les coses. Ara el David m'ha vist que estava aquí tafanejant o repassant un llibre que va publicar Círculo de Tiza, que és Contar es escuchar, crec que ho van treure el 2018. Crec que ara potser m'equivoco, espera, us ho dic bé? Sí, ho he dit bé. I justament pensava, mira que és bonic, que també per l'ordenació que van fer, però que en el primer text que obre tot aquest recull, que són els seus assajos, són els seus textos una mica, diguem-ne, de no literaris, en el sentit, diguem-ne, ficcionals, que és una cosa que ella també tracta en un dels textos, però que en el primer text, que és Presentació, que és un text que va fer a principis dels anys 90, una mica per llegir com a performance, començava dient, soc un home. Llavors, a partir d'aquí, comença a explicar com ella entra en el llenguatge i com entra en el llenguatge en un moment en què sé, no?, aquesta cosa que fem tots, doncs, es feia tot en el masculí genèric, no? Ella anava jugant i va explicant, dient, bueno, clar, doncs, escolta, jo naixia i dient, l'escriptor, l'home, dic, bueno, doncs això és el que s'ha de fer, no? I em semblava molt bonic, i a més al final acaba dient una cosa també molt bonica, diu, no estic segura que s'hagin inventat les dones grans, les mujeres mayores, en la traducció, diu, però val la pena intentar-ho. I crec que aquí hi ha com condensada una cosa molt bonica de la feina de Lewin, que és també una ètica i una pràctica política de l'escriptor, que és anem a inventar el llenguatge per a, no? No tant per descriure el que hi ha, sinó per anar a produir el que creiem que hi ha de ser, no? Bueno, el primer text és aquest, i a més el segon és un joc de paraules, que és ser tomada por granito, que és take it for granted, no? Allò per descomptat, sí, sí, però sí, que ella juga amb granit, no? Sí. I dius, ostres, clar, només els assajos t'adones que no podia parar de fer aquest tipus de treball amb la paraula, no? I com jugar una miqueta amb l'ambivalència, amb la paraula, amb el llindar, genera coses, no? Genera realitats.
Aquest és el llibre que acabem de publicar com l'onada de la ment. El que passa és que ells van agafar dels títols d'un dels assajos, en comptes d'agafar l'original, que és The Wave in the Mind, i nosaltres hem incorporat a més un capítol que parla de mètrica de poesia anglesa, que aquí posa una nota que no els semblava traduïble, però jo penso que és molt interessant, perquè, bueno, si saps una mica d'anglès, és un capítol impecable, no? I per això hem decidit incloure'l. Jo crec que és un llibre meravellós.
Sí, jo sabeu, el vaig llegir, clar, en el seu moment.
Bueno, clar, en català l'acabem de treure, vull dir, té ja 4 anys aquesta edició i la té molta gent, però ens va semblar que era un llibre que, tot i que molts catalans l'hauran comprat en castellà, segurament, és un llibre imprescindible tant en català com a recursos, i perquè des de Raig Verde fan ser molt aquesta idea de que hem de tenir pensament en català, escrit en català, per poder, no?, seguir pensant en català. I el tema de l'assaig en català crec que és una de les, bueno, li diem en positiu, un dels reptes, no?, que cal treballar més en el sector editorial.
Sí, sí. I que, per fortuna, els últims anys, entre els quals també, per descomptat, Raig Verde hi és, no?, hi ha editorials que estan apostant-hi de manera determinada. Ara, amb això de la paraula i d'aquest tipus de jocs lèxics que constantment tens, que la Borja està fent Lewin als seus llibres. Ara, la Blanca Busquets també explica, no?, que una de les paraules que més et va divertir traduir és antropollum, no?, a partir d'aquesta construcció doble de were light, que és la mateixa que trobem a werewolf, crec, no?, o home llop, i per tant, sempre hi ha aquest tipus de dualitats que tu fins i tot, un cop més imaginativament, has de trobar una solució, no?
Sí, perquè a més antropollum, així, quan vaig arribar-hi no em sonava bé, no em sonava gaire bonica la paraula, però després vaig decidir que no podia ser una altra cosa, que ella ho havia fet, així que en català també havia de ser així.
Mm-hmm. A mi m'agrada molt de les paraules que hem arribat, evidentment la de responible, perquè és una cosa que vam fer col·lectivament.
Answerable, no?
Sí, que és Ansible en castellà, i que és tan difícil de superar en l'imaginari col·lectiu, no? Perquè Ansible és una paraula àmpliament coneguda pels catalans. Llavors, posar-li responible era tot un... Bueno, desafiar, no?, tot una cultura. Però em semblava que aquí ella, bueno, posava la seva part de... Si no haguéssim sabut mai de la traducció en castellà, com ho haguéssim fet? Ho haguéssim fet així, doncs endavant, no? I que responia molt més al que la Blanca també, a més, va trobar. No sé si ho recordes, Blanca, i si ho vols explicar tu.
Sí, però el que passa que no em pregunteu la font, perquè vaig buscar tantes coses i vaig llegir tantes coses, vaig veure entrevistes que no sé, vull dir, ja no sé on ho vaig llegir.
No cal.
Exacte, no t'ho preguntarem, no?
Ve de answer, que és resposta, i able, la capacitat de o ser capaç de, llavors answerable. D'aquí va fer, doncs, aquesta... va escurçar-ho, diguéssim, i va fer aquesta nova paraula, ansebo, i per això vam arribar nosaltres a responible. Ho vam fer amb un fil de Twitter, em sembla, donant unes quantes opcions, i al final és la que més ens convencia ja d'entrada, i també després la que, doncs, a molta gent va agradar, i vam escollir aquesta.
Sí, sí. Quin festival, eh? No només això de creació lèxica, sinó de lingüística camuflada que hi ha aquí, perquè després tens el iòtic també, no?, i tota la proposta que fa ella, que hi ha una ideologia al darrere, i que m'agradaria també dimensionar aquesta part, no?
Sí, sí.
Les Desposseïts també, Blanca, si l'expliques, és molt xula.
Sí, fa molts anys ja d'això, eh? Hi ha el iòtic i quina és l'altra? La de
el Pràvic.
Ah, el Pràvic, exacte. I és molt interessant, sí. El iòtic és la llengua d'Urres, i bé, és una llengua molt semblant a la nostra, en realitat. és una llengua doncs, que fa servir els possessius, bé, com, la fa, com els fa servir l'anglès, que encara és molt més que el català, que té molts títols, no? Doctor, professor, senyor, el que sigui, molt jerarquitzada, la societat i, per tant, també la llengua. I hi ha una revolució a Urres i aquells, doncs, hi ha un grup doncs, que decideix marxar. Això també s'explica en un conte que també publicarà Raig Verd en un recull, que és Les 12 direccions del vent. Hi ha un conte allà que és El dia després de la revolució, on també es dona una mica de context a tota la història dels desposseïts. I doncs, hi ha un grup de gent del planeta Urres que decideix doncs, trencar amb aquest sistema, que és un sistema bàsicament doncs, això, capitalista, etc. I se'n va viure al planeta Bessó d'Urres, que és el planeta Narres. I allà, doncs, amb aquest esperit de la revolució, doncs, creen una llengua nova, el Pravi, que és una llengua que en principi ha de ser pura, ha de reflectir tots els ideals de la revolució, però bé, una cosa que fa Le Guin molt bé és doncs, sempre ensenyar els matisos de gris, no? I hi ha una intenció darrere aquesta llengua, que és que sigui pura i que, per tant, faci no només la revolució possible, sinó que faci que la revolució sigui permanent i no permeti tornar a allò que era Urres, no? No permeti que el sistema de Narres es corrompi. I el que passa que són persones i les persones doncs, no són pures. I, per tant, dins de la llengua de Narres doncs, arriben totes aquestes petites partícules i paraules que venen de la societat anterior i, per tant, comencen a aparèixer alguns possessius. Hi ha renecs que tenen un clar component religiós i és molt interessant, és molt divertit. Va ser molt interessant fer-ho. Tenia llistes del que podia fer i el que no podia fer en els diàlegs de cada personatge. I després, a més, al planeta Urres no només hi ha l'iòtic, sinó que hi ha l'idiolecte, el niòtic, de les classes treballadores.
Mm. Sí, sí, meravellós. Ni societat, eh?
I Blanca, i tota la part d'escriure, tota la part de Narres sense possessius, que és superdifícil. O sigui, tu ara ho llegeixes i és com natural, o alguna vegada ens ha escrit gent per xarxes socials de, ostres, és que aquesta persona molt rara, no sé, i, clar, i llavors li dius, no t'has saltat la nota del principi que hem posat precisament per avisar, que clar, que hem hagut d'eliminar els possessius, igual que ho va fer l'autora perquè volia que sonés estrany. I llavors diuen, ah, clar, llavors sí, no? Té sentit. Però fins que, si no arribes per aquí, se'ls fa estrany, perquè no hi ha la meva mare, no?
Fa poc ho vaig parlar per Twitter amb dues persones, diria. I el que em deien realment no era això, sinó em van dir fins i tot que, clar, que en català no era tan exagerat com en anglès. I tenen certa part de raó, perquè en català no fem servir tants possessius com en anglès. Llavors, és cert que doncs, quan retirem els possessius, quan els personatges se suposa que estan parlant pràvic, doncs potser no és tan exagerat com es veu en anglès. Però el que nosaltres vam fer i el que vam intentar és fer doncs, compensacions amb això, on no arribàvem doncs, en un lloc perquè el català ja no hi posaria un possessiu allí, doncs ho intentàvem doncs, per una altra banda, no? I sempre dèiem, oh, si Le Guin hagués parlat català, com ho hagués fet, això? En anglès no ho podia fer, però en català què hagués fet? Llavors vam anar potser una mica més lluny en altres àmbits, doncs, sempre buscant compensar el fet que hi havia coses que en català doncs, no podíem fer, perquè ja era natural fer-ho de la manera que ell havia decidit que l'anglès seria en pràvic. No sé si m'estic...
Sí, no, perfectament, perfectament. Jo estava pensant que un cop més, perquè sembla que no estiguem fent un programa sobre lingüística tota l'estona, però és que quina habilitat i fins a quin punt era brillant casant fons i forma, perquè estem parlant de Narres, és a dir, una societat sense les jerarquies i que, en conseqüència, una societat sense jerarquies no ha de tenir possessius, no? En aquesta mena d'utopia anarquista que planteja és perfectament coherent. És a dir, que aquí no hi ha una gratuïtat de dir, bueno, no, és que tot està meditat i té aquesta manera de violentar el llenguatge i de fer-li dir coses més enllà de la forma, no?
I ho fa sempre, vull dir, trobem la manera que té d'empènyer els límits del que nosaltres creiem que és la llengua, no és només els desposseïts es veu perquè és un festival d'això, vull dir, i és per tot arreu,
clar.
Però és a totes les obres, en realitat, no? tenim a la mà esquerra de la foscor, doncs aquests personatges que són, que no són ni homes ni dones, no? I això també afecta el llenguatge, tot i que bé, va tenir uns quants problemes aquí, però per part de la crítica, però ella també va ser molt coherent amb com tractava els personatges dins d'aquest món. A Terramar també, per exemple, a partir del quart llibre comença a veure que oi, per què no hi ha magues? Perquè tots són mags. I llavors comencem a reflexionar sobre el femení de totes aquestes paraules de les persones que tenen poder a Terramar. Vull dir, són coses que es van veient a tots els llibres, el que passa que en menys mesura potser que els desposeïts.
Clar. Adolf, tens aquí un munt de testimonis d'una tal Ursula Le Guin, no?
Sí,
que també té coses a dir al respecte. Ens està...
Sí, sí, és a partir d'un documental de l'any 2018 dirigit per Arwin Corry, que va ser el film inaugural de la Mostra de Films de Dones del 2020 a Barcelona i que és disponible a Filmin. Es titula Els mons d'Ursula K. Le Guin. I es va produir al llarg de pràcticament una dècada en col·laboració amb la mateixa Úrsula, amb la seva família, també amb autors com Margaret Atwood o Neil Gaiman o David Mitchell, etc. No? I algunes de les coses que s'anaven plantejant a la conversa ressonen en aquest documental, com no pot ser d'una altra manera. Per exemple, el paral·lelisme entre màgia i literatura, entre mag i escriptor. I ara sentirem això, un fragment d'unes declaracions que va fer Le Guin en aquest documental sobre això, la màgia que existeix a la majoria de les societats, que si saps el nom d'una cosa tens poder sobre aquella cosa o sobre aquella persona, i també la capacitat de l'escriptor de crear, només posant-li un nom, alguna cosa. És el cas de Terramar.
Magic exists in most societies in one way or another. And one of the forms it exists in a lot of places is if you know a thing's true name, you have power over the thing or the person. And of course, it's irresistible because I'm a writer. I use words. And knowing the names of things is, I do magic. I do make up things that didn't exist before by naming them. I call it Earthsea. And there it is. It exists. So I had this total parallel between wizards and artists to play with.
Doncs això, el paral·lelisme entre mags i escriptors. I després una altra cosa que també comentaven la Laura i la Blanca, no? Sobre la trilogia de Terramar, les crítiques que hi va haver des del feminisme, perquè, tot i que també es va rebre com a feminista, la saga de Terramar, però van aparèixer crítiques perquè, sobretot a la trilogia, les dones hi són absents o són més aviat marginals, i ella explica, la Úrsula K. Le Guin, que és cert, que és veritat el que li deien algunes de les seves crítiques, que llavors les coses anaven així, que els herois eren masculins, però que per això després passa 17 anys abans no ofereix el quart títol, que és Tejano, en què el personatge protagonista deixa de ser un get per ser una tenor o una tenar. Ara la sentim sobre aquestes crítiques que va rebre, com les va rebre i com les va elaborar al cap del temps.
At first I felt a little bit defensive, but as I thought about it, I began to see my critics were right. I was coming up against how I could write about gender equality. Just because you've written a book about something.
I ella, amb una certa humilitat, potser diu això, que hagis escrit un llibre sobre una cosa no vol dir que siguis un especialista, sinó que has de continuar aprenent.
Not to arrive at a final answer and just deliver it. I see my job as holding doors open or opening windows, but who comes in and out the doors? What you see out the window? How do I know?
És bonic això, no? És a dir, la meva feina no consisteix a arribar a una resposta definitiva i donar-la, sinó mantenir les portes i les finestres obertes. Ara, qui entra, o qui en surt, o què veus a través de la finestra? Ella deia al final, com ho haig de saber jo, com a escriptora?
Sí, sí, a vegades és simplement una, no? La intuïció que funciona d'una forma és interessant comprovar o recordar, com dèiem a l'inici, que és un llibre de fa 50 anys, La mà esquerra de foscor, i no m'agrada gaire la paraula perquè està molt desgastada, però fins a quin punt arriba a ser visionària el debat sobre el gènere, no? I com el vehicula i com el fa anar, juntament amb d'altres, amb l'abús de poder, amb la religió i amb altres qüestions que planteja aquí i del seu spin-off, hem de dir, Madhura Karkhaid, és un gran llibre també, un més breu, que tracta qüestions que no surten a la mà esquerra, també publicat a Raig Verd, i hem de dir-ho des de l'inici, amb un paper important, que no l'hem citat encara, de l'Agustín Komoto, com a il·lustrador del Mont Lewin, que ho vau fitxar a Laura, un gran il·lustrador per una feina que tampoc era fàcil, diguem.
No era fàcil. Ens va fer sis llibres de Terramar que tenen aquestes il·lustracions internes, i és un autor en qui treballem molt, en cobertes i diverses coses, i li vam oferir aquest projecte, a ell li agrada ja molt l'autora, i li va encantar i s'hi va posar, i estem intentant moure un projecte més gros amb la màscara de foscor amb ell, però bé, és molt complicat.
En tot cas, sí, sortirà bé si acaba sortint, perquè Komoto és un dels grans il·lustradors que tenim. Xènia, quin ha estat el teu concurs de guionista?
Bé, jo volia parlar d'una faceta potser menys coneguda d'ella, que és la seva vessant de poeta. A part de ser una gran prosista molt prolífica, és algú que va publicar 11 llibres de poesia. Això no ho podem dir de tothom, Ferreter només en va treure 3. Però, clar, ella també va viure més anys, tot s'ha de dir, no? Però és curiós perquè tot aquest raonament que fèieu sobre el llenguatge que fa servir en la narrativa, totes aquestes filigranes de crear paraules noves, paraules mixtes, tot això en el seu llenguatge poètic no hi és, sembla una altra escriptora quan fa poesia. Bé, crec que té lògica, no? Perquè si no, per què proves un altre gènere? Per canviar, no? Per canviar de forma d'alguna manera, però integralment, per canviar de llenguatge també. Doncs a mi m'agrada especialment, m'agraden aquells poemes seus que són molt concrets. És curiós perquè ella pot dedicar un poema al temps, no? Fer una oda al temps i parlar en termes abstractes del temps en un poema curtíssim i en realitat molt clar, i alhora pot fer poemes sobre coses molt petites o sobre coses molt concretes, com pot ser, per exemple, un animal. A mi els seus poemes d'animals m'agraden especialment perquè sempre tenen un punt elegíac, perquè molt sovint són poemes sobre animals que estan condemnats a desaparèixer o que ja estan desapareixent. Llavors, una manera que té ella de fixar-los, de donar-los una mica més de vida, és parlar-ne els seus poemes. Com a exemple, us en citaré un que en anglès és molt bonic i la traducció catalana és apòcrifa, que diria Joan Lluís Lluís. Per tant, bé, almenys donarà una idea del que és el poema, que es diu Lynx canadenc. I diu, clar, comença parlant dels sers humans i després parla ja de l'animal. Nosaltres sabem pensar i presumir del que sabem davant dels ulls del cel, esplèndids, ignorants. Sabem anar de bòlit i multiplicar-nos. I ell el que sap és caminar, arbres endins, i no girar-se, tot sol, amb passes tan lleus que no s'enfonsen en la neu. Sap no deixar ni rastre, ni una ombra, ni un soroll. Sap desaparèixer. És d'una simplicitat, d'una transparència increïble, que a mi cada vegada que hi torno a l'original em posa la pell de gallina. No? I també les seves reflexions sobre poesia són molt interessants. En un llibre de poemes que es diu en anglès Late in the Day, que no sé si l'hauríem de traduir cap al tard o com l'hauríem de traduir en català, hi ha una reflexió al principi, un prefaci, on parla de les diferències entre la poesia i la ciència, i les semblances també, no? Que això és el més interessant, de fet. Diu que la ciència i la poesia totes dues descriuen el món, però que la ciència ho fa des de fora i la poesia des de dins. I llavors que ella diu la ciència explica i la poesia implica. No? Aquí també fa un petit joc de paraules, però amb molt de sentit, no? I totes dues, la frase que més m'agrada, totes dues celebren allò que descriuen, tant la ciència com la poesia. I aquestes paraules em venen al cap sovint quan també quan parlo, amb, per exemple, amb alumnes de poesia que tinc a l'escola d'Ateneu, sobre la necessitat de renovar el llenguatge poètic, no? Que està molt gastat per segles i segles d'ús i de mal ús també, no? Llavors, què podem fer per renovar aquest llenguatge? Doncs, entre altres coses, mirar d'introduir potser elements de la ciència, del llenguatge científic, en la poesia. Ara, s'ha d'anar amb compte perquè hem de saber exactament què diem, no? I la majoria de gent que fem poesia no som de ciències. Per tant, podríem ficar la pota, però com que el nostre món actual també ens arriben de tot arreu, no? Informacions científiques o pseudocientífiques, però en tot cas estem envoltats d'informacions, no? sobre malalties, sobre avenços mèdics, etc. I d'alguna manera les integrem, aquestes informacions, ja que les integrem, plasmem-les també en el llenguatge poètic. I crec que les reflexions de Le Guin van una mica per aquí, també.
Quina edició és?
Això és un llibre que jo tinc en castellà, Conversaciones sobre la escritura, de Alpha Decay, i són unes quantes entrevistes ordenades temàticament, que, bueno, clar, moltes parlen de les seves novel·les, altres parlen d'assajos, i el que jo he citat és la part de la poesia, sí.
La poesia, Blanca i Laura, està contemplada en la integral de l'obra de Le Guin, que gairebé està fent raig verd.
Realment, o sigui, encara queda tanta feina per fer, clar. Que, mira, l'any vinent publiquem la trilogia del món de Rocanon, Planeta Exili, Palau, algo d'un palau, no me'n recordo quin palau, però un palau. La Blanca potser m'ho pot completar?
No
tampoc, és igual. Bueno, no me'n recordo del títol exacte, però bueno, és aquesta trilogia que ella va fer, que estan dintre d'aquest univers de l'Ecumen, de Masquerra Foscor, Es desposseix, sí. El nom del món és vos, no? I ara publicarem, tot just començar l'any, Les 12 direccions del vent, que hi ha relats relacionats amb Els desposseïts, amb el món de Rocanon, amb la Masquerra Foscor, i trobarem aquest relat, La rei d'hivern, on ella agafa tota la crítica que va rebre per la Masquerra Foscor i fa aquesta provatura de com faríem, no? Si realment en aquest món hermafrodita el féssim anar en femení, com seria tota aquesta experiència, i fa un experiment absolutament, bueno, que et fa explotar el cap, i més ara que hi ha un debat sobre el llenguatge inclusiu, i ella ja el va fer, aquest debat, no? Fa un temps. És molt interessant veure quin punt de vista tenia ella, i alhora també m'agradaria saber com reaccionaria ara a les noves propostes, no? Perquè ella reaccionava a les propostes que es van fer en el seu moment, però no va arribar a conèixer les que ara es posen sobre la taula, parlo en anglès, eh?
Sí. Tens alguna hipòtesi de com reaccionaria?
Jo crec que en positiu, perquè les que en aquell moment ella valorava no li acabaven d'agradar, però ella les considerava, és a dir, les considerava com que veia que hi havia una necessitat de que el llenguatge reflectís una realitat social. Però, en canvi, no en recordo, que segur que la Blanca sí, no recordo quines dues opcions donava que ella no li acabaven d'agradar.
Una d'elles era Zé, o alguna cosa així.
Sí.
No parla de Dei,
que és la que es parla ara.
Pròleg, però Dei, en realitat, té una tradició molt llarga, perquè Dei s'ha fet servir sempre quan no se sap si és home o dona. No es feia servir expressament, diguéssim, per parlar d'algú que no s'identifica amb el he o el she, però sí que es feia servir quan no se sabia de qui es parlava. I em sembla que no toca aquest tema, però potser perquè no era una proposta tan clara en aquell moment, no? Fer servir el they com a pronom específic per doncs, persones que no s'identifiquin amb el he o el she. I ella parla de dos propostes que jo havia sentit però que no van arrelar o no han arrelat gaire, que és el Z i l'altre no me'n recordo quin era. I bé, em diu que no li convencen, però que és evident que hi ha una necessitat.
Sobre això del gènere que dèieu, justament ara rellegia jo un conte que vaig llegir fa molt de temps i em va impactar molt de joveneta, i ara m'ha tornat a impactar, cosa que m'ha agradat, perquè a vegades un té por, no?, que les lectures de joventut no tinguin el mateix impacte després, però precisament és un conte que es diu en anglès The Wife's Story, no?, o sigui, el conte de l'esposa, que hi fa un experiment divertit amb el gènere dels pronoms, perquè explica la història d'un home llop, però no és un home que es converteix en llop, sinó que és un llop que es converteix en home. I aquesta transformació és terrorífica per la seva esposa, que de fet no queda del tot clar, al principi no queda clar si l'esposa és humana o si és llop, però al final crec que sí que queda clar que és llova l'esposa, i llavors li sembla horrible que el marit, aquest marit tan tendre i atent, es converteixi en una bèstia temible com és l'ésser humà. O sigui, el conte és divertidíssim, és sinistre alhora i dona molt a pensar. I llavors aquest joc que us deia de gèneres, clar, en anglès tots sabem, els que hàgim estudiat mínimament, no?, que si és un animal, normalment no se'n diu ni he ni she, sinó it, no? El gènere del pronom en relació amb un animal és sol ser neutre, aquest it. Doncs ella fa al revés. Clar, quan parla d'aquest marit llop, mentre és estimat i és llop, li diu he, i quan es converteix en ésser humà canvia a it. O sigui, ja deixa de ser deixa de tenir un gènere personal i es converteix en una cosa gairebé inanimada o tan menyspreable, i aquest canvi al it, ara quan el rellegia m'ha sobtat, però clar, té molt de sentit perquè en aquest conte la transformació de llop a home clarament és el pitjor que et pot passar, i és un conte de dues pàgines i mitja, però és com una novel·la condensada. O sigui, un altre escriptor l'hauria inflat fins a 500 pàgines, i ella és capaç de fer un conte que té la intensitat d'un poema, i ho explica tot, a més, en primera persona, des del punt de vista de l'esposa del llop, que és convincent.
Aquest werewolf, que dèiem abans,
sí.
Licantrop, it. Per mi, it és Pennywise, però això és una altra...
És
una altra història, exacte. Adolf, tenies més... Volies
sí,
incorporar més veus de Le Guin?
Sobre la qüestió del gènere i la relació de la Úrsula K. Le Guin amb el moviment feminista, hi ha coses molt interessants en aquesta pel·lícula que repeteixo, i consti que jo aquesta plataforma la pago, potser s'ha d'aclarir això, perquè com els crítics de restaurants, no vull dir, aquí no hi vaig pas convidat, sinó que es troba a Filmin els mons d'Úrsula K. Le Guin, i ella recorda que als anys 70 va mantenir distàncies amb el moviment feminista, perquè se'n sentia exclosa. Ella era esposa i mare en una època en què des de sectors importants del moviment feminista es considerava que aquest paper domèstic de la dona era una mena de trampa. És una cosa que, per cert, també trobaríem amb Susan Sontag, no? Aquestes distàncies, aquesta relació una mica conflictiva, que al cap dels anys es va resolent. I això ella ho explica d'aquesta manera, és el tall número 5 rosa, en aquesta pel·lícula.
I was not part of it as a movement, partly because as a housewife and mother of three kids at home, I was not behaving the way a proper feminist should. There was a considerable feeling that we needed to cut loose from marriage, from men, and from motherhood. And there was no way I was going to do that. So I felt a little defensive for a long time in the 70s. And it was kind of only as I began getting more confidence in who I was, I began to feel more at home in it as a movement.
I ella es definia com a feminista, tot i que els últims anys crec que no li agradava massa utilitzar la paraula, perquè trobava que s'hi havien afegit algunes adherències que li resultaven una mica incòmodes, però deia, si feminista vol dir, aviam si la cito correctament, no, considerar que els gèneres sobretot són una construcció social i que no hi ha cap motiu pel qual un gènere hagi d'estar per damunt d'un altre, en aquest sentit sí que sóc feminista. Però ja dic que és una part interessant d'aquesta pel·lícula, i és una part interessant de l'època i també del personatge, de l'escriptora.
Oh, aquests debats també molt apocals, amb algú que fins i tot en la seva literatura blanca tot amb això tens més present, feia servir d'una manera, no sé si molt antropològica, la paraula, la noció de llar, no? En fi, l'etnografia, l'antropologia, que en la seva literatura té tant de pes.
Sí, sí, Bé, el seu pare ho era, d'antropòleg.
Clar, clar, llavors, això dir que
suposo que li venia una mica...
Li, això corria per allà les venes.
Sí. Sí, això, això que dius de la llar és a la mà esquerra de la foscor, no? Els clans aquests que anomena llars. Bé, la seva va ser d'antropòloga, que no ho era, però tant, li ve tant del pare com de la mare. El pare ho va ser i la mare no recordo si ho era, però era sent part, diguéssim, potser, de la unitat familiar del pare i com que en la vida del pare la seva ocupació era una cosa tan present, sí que hi participava i, de fet, la mare va escriure un llibre sobre una de les persones, que era un indi americà, i diria que l'últim parlant d'una llengua nadiua. Doncs va ser una de les persones amb les que el seu pare va tenir contacte i va ser la mare la que va escriure el llibre. I és un llibre que segons Leguin, que no va conèixer mai aquesta persona, no me'n recordo com es deia ell.
Ishi.
Ara, Ishi, exacte. Mm-hmm. Doncs no el va arribar a conèixer ella, però sí que la va afectar molt o la va influenciar molt la història d'Ishi. I jo diria que és una cosa que es veu en tots aquests, tant a la mà esquerra de la foscor com potser, per exemple, El nom del món és bosc, quan es parla de colonització, de destrucció de cultures, tota aquesta vessant antropològica es veu sobretot molt més a la ciència-ficció que a la fantasia, potser.
De fet, ella, la Úrsula K. Le Guin, deia que li costava admetre o que costa admetre que la teva gent ha fet coses horribles. I té raó el que explica la Blanca, que també surt en aquesta pel·lícula. El pare era pròpiament antropòleg de formació, la mare no ho era, però la mare, l'Elisabet, va ser qui va escriure la història d'Ishi, que, com molt bé diu la Blanca, doncs era l'últim parlant de la seva llengua. I, de fet, crec que Ishi volia dir home mascle, perquè ell no volia dir el seu nom, el nom amb el qual l'havien conegut els seus, perquè això era una mena de despossessió. De manera que també ens trobem altre cop amb la força del nom, no? Mm.
Sí, jo només afegir, perquè tot això, a més, ho comenta en un dels textos de l'Onada a la Ment, que val molt la pena que es titula... Hi ha dos textos que a mi, en relació amb tot això, em semblen interessantíssims i molt bonics. Aquest text, almenys en l'edició que tinc en castellà, imagino que serà semblant en català, que es titula En la frontera, que justament parla d'això. Parla tant de com el seu pare antropòleg s'havia dedicat i havia fet els seus estudis antropològics, els seus treballs a la frontera nord-americana, com després, això, en una pàgina i poc, repassa les seves pròpies fronteres, no? Úrsula K. Le Guin, per dir-ho bé, i sencer. Em semblava molt bonic, a més, aquesta qüestió de la frontera, en també com ho lliga amb la qüestió d'aquest espai liminar, aquest espai que té dues cares, aquest espai que, a més, contempla un element de perill, però contempla alhora una possibilitat de que emergeixi, no?, de poder pensar coses que no estiguin lligades justament a això que esteu comentant, no? A un llenguatge ja fet, a un llenguatge que ja et dona una marca de gènere o que et dona ja una manera de descriure el món, i una mica en seguint el fil de la seva ficció, per tant, et dona un poder sobre aquesta cosa. Ella parla, a més, d'una idea molt bonica, que és justament com alhora això va en lluita, diguem-ne, amb una idea del capitalisme pel qual la frontera mai és un problema, no? El capitalisme s'extén enllà de tota frontera, la frontera es va expandint, i diu, i tots els conqueridors, no?, d'aquest capitalisme que va avançant pel món sempre hi posen, o sempre busquen un dorado, no? Crec que aquí tota l'estona, que és una de les coses molt boniques de llegir també la no-ficció de Le Guin, que és que veus que tota l'estona està pensant el paper de la imaginació, el paper del llenguatge, el paper de la representació, el paper de tot el que, diguem-ne, convoca la feina o travessa la feina d'un escriptor, no de manera, per dir-ho així, aïllada del món, sinó contra aquest món, per transformar aquest món, i a més d'unes idees clarament polítiques. En aquest cas, quan tota aquesta qüestió del capitalisme, i una mica reprenent el que deia l'Adolf, de reconèixer que els teus han fet alguna cosa, t'adones que sempre està present en el seu treball o en la seva imaginació. Aquí, en aquest text, acaba dient una frase que és bèstia, que diu, jo sóc la neta de la frontera nord-americana. És a dir, no em puc pensar sense pensar-me com un ésser fronterer, no? Com un ésser liminal, com un ésser, en aquest sentit, que ha de perpetuar, i crec que és molt bonic pensat des d'aquí, no?, que la seva feina ha de perpetuar justament aquest caràcter fronterer. No justament treballar pel contrari i començar a traçar línies clares, no?
Sí, però és com tot. Imagino que la poesia també, però tot això travessa la seva literatura. La frontera, el mur dels esposaïts, el primer paràgraf dels esposaïts, que és el més famós, no? Segurament de la seva obra, parla del mur, d'un mur imperceptible que gairebé no es veu, no? Però que hi és i que simbòlicament aquell mur representa una separació de dos mons, una separació molt gran, no? entre un planeta anarquista i un de capitalista, no? Però hi és a la Masquerra Foscor quan parla de les fronteres, no? I quan hi ha aquest personatge, Lai, crec que es diu, que parla de com puc deixar d'estimar aquest camp quan deixa d'anomenar-se no sé què i comença a anomenar-se d'una altra manera, no? Si estimo les seves gens, estimo les seves cases, estimo els seus arbres i tot, no? I fa com aquesta oda, no? a aquell entorn, a aquell país que va més enllà d'aquella frontera o aquell límit que hi posa, però hi és també a tot Terramar i, de fet, segurament sigui, sense desvetllar el final, la part més important del llibre és un mur. Hi és tota l'estona, però jo crec que, o sigui, que sap fer que sigui una cosa física i alhora simbòlica i alhora parla de moltes més coses tota l'estona, no? Ella sempre, tot el que ella escriu té moltes capes. I on hi arribes tu és doncs, la part que tu hi poses com a lector i com a ésser pensant, no? Però és la part més interessant.
I té un poema també que es diu Mur. Sí, justament, en aquest mateix llibre que dèiem, Conversaciones sobre la escritura, està a l'original i amb traducció al castellà, un poema que es diu Mur, que al principi realment no saps ben bé de quin mur t'està parlant, i al final sembla que és com una metàfora de la incomunicació, de aquella cosa que separa les persones, no? Però també té aquesta càrrega simbòlica que dius, i alhora és molt transparent. Per mi el que és increïble és que es pugui arribar a aquest nivell de sofisticació conceptual amb un llenguatge tan net, tan nítid, no?
I sobre aquesta reflexió sobre el propi ofici que ara deia en Borja, a mi m'agrada també, repassant la pila que fa la Masquerra de Foscor sobre el propi gènere, no? I contra aquest lloc comú que jo abans combatia sobre aquesta idea de la cosa visionària, diu, la ciència-ficció no és predictiva, és descriptiva, no? En un exercici que gairebé hi ha aquesta paradoxa, que t'estic descrivint altres mons, però, com deia aquell, tots són aquí, no? I tots formen part del mateix. Diu, les prediccions les donen els profetes de franc, els vidents, que normalment cobren un preu i que, per tant, reben més honors que els profetes, i els futuròlegs, a canvi d'un salari. Les prediccions són feina als profetes, vidents i futuròlegs, no són feina als novel·listes. La feina d'un novel·lista és mentir. Provocativament, no? Hi ha aquesta cosa meravellosa quan en realitat el que estàs veient, efectivament, que està plantejant un exercici molt diferent, digues.
Però és que això lliga molt també amb un altre text. Jo segueixo espigolant aquest volum d'articles i de conferències, que és Fets i o més ficció, on altra vegada explora la frontera entre justament aquests termes. Aquí ho parla des del gènere, aquí ho parla des de la ficció o la no ficció, no? De veure, què diem quan diem no ficció, què diem quan diem ficció, i on queda, i aquesta és l'exploració pròpiament lewiniana, on queda la imaginació, la feina de la imaginació, la seva tasca, la seva possibilitat. Clar, aquí és preciós veure com pensa, perquè pensava molt bé. Òbviament, no només escrivia molt bé, sinó que pensava molt bé, cosa que segurament és indestriable l'una cosa de l'altra. Però és molt bonic anar veient com ella no es limita a aquesta idea, diguem-ne, evident o de sentit comú, de dir, bé, doncs el no ficció simplement treballa amb materials que han succeït i la ficció se'ls inventa. Diu, a veure, sí, en la ficció tu treballes amb un material inventat, mentre que el no ficció et lliga doncs, allò que ha succeït. Però això segueix sense explicar què fa l'escriptor quan ordena un material o l'altre, no? No sí que ho desplaça la qüestió de, bé, en l'escriptura, no? Hi ha una labor d'ordenació, d'interpretació, de presentació, i en tots dos casos intervé la imaginació. Però llavors, quina mena de feina fa aquesta imaginació, no? I també ho fa justament per dir, i aquí és on es podria discutir, no? Diu, els escriptors de no ficció creativa, llavors allà juga, què vol dir creativa? Bueno, és molt divertit el text, és molt intel·ligent, com tot el que fa. Però acaba jugant el fet de dir, Pep, és que si un escriptor de no ficció s'inventa coses, llavors està traient la imaginació. Perquè, clar, aquí la funció de la imaginació ha de ser justament també marcar-se com a imaginació i també permetre-li al lector saber on està i com ha de desxifrar això i com ho ha de tractar. Clar, aquí després entrarien altres fronteres, no? Però em semblava molt bonica justament la pregunta, que al final també lliga amb una qüestió ètica, de dir, cap on i com tractar un tipus de material, com tractar l'altre. Després ella sempre planteja aquest dubte de dir, bueno, potser estem en aquesta època postmoderna en què tot això ja s'ha dissolt i, per tant, no té cap sentit intentar aquestes distincions, però ella diu, aquí hi ha, crec, un perill, que és que estem no sabent pensar quin és el lloc, quina és la possibilitat i quin és l'interès de la imaginació, no? De la facultat imaginativa, venint d'una escriptora tan radicalment imaginativa com és ella, no?
Sí, també hi ha algun lloc on ella parla de, no sé si és la no ficció, no sé si el periodisme o diguéssim, l'escriptura que s'ha d'ajustar a la realitat, com dient que mai pot ser veraç del tot, no? És impossible que cap text sigui 100% veraç o ajustat a la realitat, perquè sempre hi ha una òptica, un punt de vista, o que només has vist una part del tot, i llavors parla de com mai no podrà ser, i llavors, en contraposició a això, diu que, en canvi, la literatura sempre serà 100% veraç a si mateixa, perquè combina amb aquesta imaginació. No?
És en aquest mateix text, clar, sí, sí.
Sí, sí. És que ja ho barrejo tot.
Clar, no? No, però és molt bonic, perquè, a més, clar, el que està també plantejant és quin és el lloc de la veritat o de la veracitat. És a dir, si volem ser literals, em semblava que també era un text, em sembla que és del 98, però que és un text que, altra vegada, com amb moltes coses seves, va de cap a qüestions que ara ens preocupen, no? 30 anys després, o gairebé 30 anys després. I que tenia molt a veure amb això, de precisament la funció de l'escriptor, de l'escriptió de ficció, en aquest cas, és falsejar, per dir-ho així, inventar, anar-se'n lluny, fer tota aquesta deriva per poder arribar al cor de les coses, no? En canvi, la transcripció més literal, més ingenuament literal, és la que sempre falla el fitó.
Sí, sí. Bé, i en definitiva, no? En la, segons, si ens hem de creure la lliçó inaugural d'Aristòtil, bàsicament no ha de ser veraç la literatura, sinó versemblant. I en aquí ho aconsegueix sent i anant també a altres mons. No? L'Olf tenia... M'agrada molt que de tant en tant, no? Toqui la porta, l'Ewin des del més enllà, diu, no, jo vull dir-hi la meva, també.
Sí, ella havia estat molt menyspreada, com la resta dels cultivadors de la ciència-ficció o de la fantasia durant molts anys, però finalment va arribar al panteó de les lletres nord-americanes, no? El 2014 li van donar el Premi Nacional i va ser un acte realment gloriós, perquè, a més, aquella senyora que ja vuitantejava, no?, que ja caminava amb una certa fragilitat, doncs es va presentar davant d'aquell auditori en què hi havia, per exemple, una delegació d'Amazon, en què hi havia tots els grans responsables dels departaments comercials de les grans editorials nord-americanes, i, per resumir-ho, l'endemà hi havia algun diari que titulava Le Guin critica el capitalisme, Amazon i el Premi Nacional quan li donen el Premi Nacional. De manera que va ser molt, molt sonat a l'època. Estem parlant del 2014 i, si voleu, sentim un fragment en què, a més, carrega contra el capitalisme i diu una cosa que és molt, molt, molt interessant.
I rejoice in accepting it for and sharing it with all the writers who were excluded from literature for so long, my fellow authors of fantasy and science fiction. Books, you know, they're not just commodities. The profit motive is often in conflict with the aims of art. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. I have had a long career and a good one, in good company. Now here, at the end of it, I really don't want to watch American literature get sold down the river.
Te l'estimes perquè bé escriu, però també perquè clarament parla l'anglès, no? Però, en tot cas, és molt bo això de vivim en el capitalisme, el seu poder em sembla inevitable, fa una pausa i diu, també ho semblava el dret diví dels reis, no? I l'auditori riu, que també podem suposar quina mena d'auditori hi havia allà en la recepció del Premi Nacional, i acaba dient això, que havia tingut una carrera llarga i bona, en molt bona companyia, i ara que s'acaba no tinc ganes de veure com traeixen la literatura nord-americana. La paraula és traïció.
Sí, sí, és una paraula complicada, però vaja, coses que no va... Llàstima, tenir temps a veure, entre les quals l'any 18, les edicions de Raig Verd, no? Perquè crec que va ser uns quants mesos Els Esposseïts, és la primera?
Els Esposseïts va ser la primera que va ser que va publicar just quan s'anunciava la seva mort, en això no tenim gaire sort, diguéssim. Però sí, sí, va ser just, em sembla, el mateix mes que s'anunciava la seva mort. I vam tenir temps d'incloure l'epíleg dels Esposseïts, doncs, que es feia, que es publicava a l'hora d'aquest moment, no? Però sí, sí, aquell any ja vam publicar, em sembla, que 3 obres i ja vam començar tot el recorregut. També he de dir que ara ho veiem des d'aquí i és com sorprenent, eh? Però jo vaig publicar els esposaïts sense cap mena d'ambició. O sigui, pensava que no en vendríem. El publicava perquè a mi m'agradava i pensava que era un llibre que havia d'estar en català i que s'havia de poder trobar en català, però era un llibre de gairebé 500 pàgines traduït al català, ciència ficció i tot el que suposa, no? I resulta que ha sigut un èxit, però que no ens esperaven. I això ens ha permès publicar tota la resta d'obra de Lleguin, però en un primer moment nosaltres pensàvem en un únic llibre i era com d'aquells dos o tres projectes que jo faig cada any, que és la cosa boja de vull fer...
Voluntariosa, i, fons perdut...
I que vull fer i que és la part aquesta que estic molt d'acord amb ella, que hem de fer i de portar la literatura, no? Que no sigui amb una ambició econòmica, sinó que realment l'únic que et mou és aquesta, doncs aquest espai per l'art i per allò que creus que hi ha de ser, no?
Sí, sí, no, per ser que només era un llibre, en porteu uns quants, eh?
Sí, sí, sí.
Blanca, has passat per unes quantes històries de Lleguin. Ara pensava, i parlant dels esposaïts, aquest primer paràgraf que citava abans la Laura, el deus tenir una mica present. Quantes vegades el vas traduir?
Moltes vegades, perquè no... Bé, era Els esposaïts és la meva primera traducció literària. Mm-hmm. Vull dir, no... De fet, de no ficció, perdó. La primera traducció va ser Descolonitzada la ment, d'en Gugui Wadiongo, i després vaig passar als Desposseïts. I estava molt preocupada, perquè era un primer paràgraf tan bestial, tan bo, que vull dir, travessava tot el llibre, perquè és, vull dir, el primer paràgraf és el detonant de tot el llibre, no? I havia de ser molt perfecta. Llavors ho vaig traduir molts, molts cops, no sé quants.
No, és clar, exacte. Quan una cosa està tan connotada i, a més, és la porta d'entrada i la primera traducció és tu t'hi mires i tu penses i tu repenses mil vegades. Però també, per tornar a qüestions així més traductològiques, Blanca, què és el que, en general, et queda més enllà de les històries? Quantes coses has après paral·lelament a la traducció de Lleguin? Per exemple, explicaves, no?, el cicle de Terra-Mar, tota la indagació en l'univers, la terminologia nàutica... I tot plegat, vull dir que suposo que cada llibre és també un aprenentatge, no?
Sí, és molt, vull dir, és curiós i a vegades m'enfado quan tradueixo, perquè, vull dir, he traduït 6 llibres de Terra-Mar, no? Quan feia l'últim vaig començar-lo dient, bé, és el 6è, què més pot, o sigui, quines paraules més pot haver tret aquesta senyora d'un diccionari de nàutica que ja no hagi tret els llibres anteriors? No pot ser, això ja ho tinc tot superat. I no. Cada cop que pujaven a una barca, cada cop que parlaven d'un port, hi havia una paraula nova. I és com? Per què? D'on surt tot això? I a vegades m'enfado. I a vegades trobo la traducció perfecta i dic, ah, no és exactament el que diu en anglès, però va fantàstic. I és com si em llegís la ment i dues frases més a baix hi ha aquella paraula i la necessito. I llavors he de canviar aquella traducció perfecta que havia trobat per la frase de dalt. I és, a vegades m'enfado amb ella i dic, per què m'ho fas, això? Però després he après tantíssim, no només vocabulari, però no sé, manipula la llengua d'una manera que m'obliga a fer servir el català de maneres que no l'havia fet servir abans, i és una cosa molt bonica.
Crotxa delícia, quin gran repte a la vegada. En fi, satisfacció i pena, i, bueno, pena, vull dir, treball i esforç de la traducció. Escolteu, no voldria acabar sense, en fi, parlar d'una altra part que no és petita i que té a veure amb l'empresa editorial que ara estàvem elogiant de traduir i de publicar en català tot Lleguin, que és el treball del disseny i de les guardes i d'una cosa meravellosa, no?, en alguns dels llibres, i de l'univers que t'obren algunes de les guardes de... Ara tinc aquí a la mà esquerra de Foscor, no?, els posseïts també, és a dir, vas obrint... Laura, m'agradaria que també em parlessis una mica de com vau plantejar que els paratextos del llibre formessin part, no?, despleguessin, ampliessin i multipliquessin els sentits de tot el seu món.
Això va ser, amb els Desposseïts ja vam tenir molt clar que havíem d'oferir com una edició que anés més enllà del propi llibre, no? Igual que ella, com ella porta la seva literatura, el seu pensament i barreja totes aquestes coses, no? Doncs vam voler fer... Al final vam, jo crec que hi va ser amb els Desposseïts, que va començar, va ser una obra com d'admiradors, no?
De fans, no?
Sí, de fans de què podries fer? Doncs pues sí, mira, sí. Com ho soc, però... no sé, a mi aquella pregunta de que amb qui t'aniries a sopar si poguessis escollir qualsevol persona viva o morta, claríssimament per mi és la Úrsula Caleguín, no? I clar, els esposeïts van fer aquesta sobrecoberta que s'obre i per darrere té anarres i urres, sí, sí. I vam anar destriant doncs, els conceptes polítics, econòmics, culturals, territorials, bueno, no recordo, però estava així, no? I després, clar, quan vam fer el segon amb Esquerra Foscor, vam dir, hem de fer una altra cosa, perquè el mateix no podem fer, no? I vam jugar amb aquestes ones del responible, bueno, del responible, no, del radiocomunicador cap a la nau que hi ha fora esperant, no? Perquè és una cosa que és una constant en la Esquerra Foscor, que hi ha només una persona que els ha anat a visitar, però sempre és aquesta persona representa tot aquest univers de l'ecumen, no? I ens va com semblar que aquestes idees, que són frases escollides del llibre, arribessin com més enllà, no? Que les feia arribar ell. I, en canvi, en el món, en nom del món és bo, sí, vam jugar amb tres espais, que són el del somni, el de la llengua i el de, no sé si era la frontera o el colonialisme. Llavors estan en tres colors diferents i també juguem amb la cursiva, la negreta i la rodona, segons el personatge que ho diu, en positiu, en negatiu, sí, i sí, en sí. Clarobscurs, no? Bueno, és una bogeria total, però és d'estimar, i tots, o sigui, hem inclòs tots els pretextos d'epílegs i tal, sí, que hem trobat.
No, i tant, sí, exacte, sí. Gràfics, apèndics. Sí.
Hem creat tots aquests símbols, no?, que cadascun té el seu, sí, sí. el de anarres urres, que hi ha els dos planetes, la màscara foscor, que hi ha els dos gèneres, no?, que es contraposen, i el nom del món dels bosc, que hi ha aquest tronc, no?, aquests cercles que simbolitzen el tronc com un tot, que és la vida, no?
Sí, sí. No, una edició, tu has dit, de fans i de gent, sí, que s'estima l'obra, sí, de Lewin i que l'ha cuidat fins al detall. I vaja, incomparable amb res que jo hagi llegit. El primer Terra Mar fa una pila d'anys el vaig llegir en l'edició clàssica de Minotauro, amb tot el carinyo per Minotauro, però una edició espartana, no? Senzilleta, sense més d'això, i clar, t'entra, no? Et cau a les mans tot el que està fent Raig Verd, i dius, home, mare de Déu, aquí és gent que efectivament s'estima des de tots els punts de vista, no només els llibres, sinó el món que crea, no? I aquí ja convida també a entrar-hi des d'això, des de la llengua, des dels conceptes, des dels dibuixos, des de la feina en Komoto, en tots ells. Per tant, escolteu, Blanca, moltíssimes gràcies, de debò, per portar-nos, i sobretot per la feinada, no? I el trencaclosques, lèxic i divertit, m'imagino, imaginatiu, que hi has posat aquí, són moltes hores, de Lewin. Potser no era lewinista l'adolescent, però t'hi has tornat, diguem-ne.
Soc una obsessionada.
Veus? Fins a aquest extrem. Doncs que disfrutis les traduccions que vindran, que gràcies a Raig Verd i a Laura Huerga, no, tindrem encara com a lectors l'oportunitat d'anar ampliant i llegint i el seu món. I per tant, gràcies de debò, Blanca, des del teu planeta. Som-hi, tothom al món de Lewin, per tant, sigui per la porta que sigui, tots ells són interessantíssims. També la no ficció, i ara tenim el nou assaig que també publica Raig Verd, es pot trobar. Per tant, Laura, de debò, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i també li vull agrair la feina al Tono Cristòfol, que és el dissenyador.
Això mateix.
I que ara té molta culpa que aquests llibres siguin tan bonics.
I d'ell estàvem parlant ara, tot aquest disseny de guardes i de sobrecobertes de tot tipus. Per tant, també moltíssimes gràcies amb ell. Xània Borja, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Ens veiem a Narres, també, Ols Beltran, Rols Silloé, i Dolors Genola. Fins aviat.